La victòria franquista al front de l'Ebre a les acaballes de la Guerra Civil va suposar un cop definitiu a la resistència republicana envers el feixisme. No només havia perdut un exèrcit, el republicà, sinó tot un projecte polític i social en què moltes persones hi havien dipositat les esperances d'un futur millor. Davant l'avenç imparable de Franco i tement la repressió que exerciria sobre els vençuts, moltes persones van emprendre una de les decisions més doloroses de la seva vida, deixar-ho tot enrere i marxar a l'estranger, amb l'esperança que la solidaritat internacional els ajudaria a sobreviure a la tragèdia. Desenes de milers de persones havien travessat la frontera amb França durant la guerra. Ara ho feien centenars de milers. Cap d'elles sabia el que els preparava el futur. Algunes van tornar més tard i altres no van trepitjar mai més la seva terra. Però també hi va haver qui va deixar-se la pell lluitant contra el feixisme allà on encara el pogués combatre. Avui parlem de l'exili republicà. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Capítol 5. Fugida al desconegut. L'exili republicà.
L'exili és, probablement, una de les derivades més longeves de la Guerra Civil Espanyola. Des de l'esclat del conflicte fins al seu final, més de 500.000 de persones van abandonar casa seva intentant evitar la mort i la repressió. Cap al final de la guerra, la població civil començava a témer que els colpistes guanyarien i governarien l'Estat amb mà de ferro i castigarien els republicans. A les llars catalanes arribaven notícies del front i l'avenç franquista sempre anava acompanyat d'històries de mort i persecució. Al final de 1938, moltes persones van començar a emprendre el viatge cap a França, però va ser al gener del 39, amb la caiguda de Catalunya, que l'exili va assolir les magnituds tràgiques que l'han convertit en un dels episodis més rellevants de la nostra història. Fugen mentre l'aviació nazi i feixista bombardeja objectius civils i militars sense distinció. Ens ho explica Laia Aranyó, doctora en Història Moderna i Contemporània.
L'aviació franquista i l'aviació alemanya van bombardejant sense cap mena de pietat contra la població civil, no només contra objectius militars, i aquesta gent ha de sortir cap al nord. Gent que fuig, que està indefensa, és el que s'anomena l'urbicidi, perquè és l'atacar per atacar. O sigui, ja se sabia que la guerra estava perduda, però seguien atacant, volien afeblir la població i realment deixar clar qui havia guanyat i qui eren els perduts, que ho serien durant molts anys.
Centenars de milers de persones van fugir a correcuita de les seves llars, carregant les poques pertinences que podien dur a sobre i deixant enrere tota una vida. Famílies senceres emprenien un camí desconegut, sovint a peu, que durant dies els portaria fins la frontera amb França. El viatge era tan precari com les condicions de partida. Els republicans buscaven llocs on guarir-se de les fredes nits de gener i no era estrany que dormissin famílies senceres arreplegades a graners o allà on poguessin trobar aixopluc. Ni tan sols durant la fugida van poder lliurar-se dels cruels atacs de l'aviació feixista. Així ho remarca David González, historiador de l'Observatori Europeu de les Memòries, l'Eurom.
Especialment a la zona de l'Empordà i a la zona de Figueres, com els avions italians encara bombardejaven població civil que marxava cap a l'exili. És a dir, que eren bombardejos que no tenien cap objectiu militar més enllà que castigar aquelles persones que formaven part, entre cometes, del bàndol perdedor.
Parem atenció ara a la pregunta de la Marina, alumna de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, sobre la fugida dels republicans.
Quan els republicans marxaven a França, sabien el que es trobarien?
No. Hi ha això, memòries i cites que diuen jo no sé on anava, sabia que fugia d'una guerra, m'emportava el meu fusell per si de cas, que després a la frontera els van haver de deixar tots perquè no els van deixar passar amb armes, però no sabia on anava, per tant, bueno, era una mica un futur incert, no? I després es van trobar en un camp, la majoria.
Catalunya va ser zona de rereguarda durant tot el conflicte fins que va acabar sent zona de combat, no? Els fronts del Segre, els fronts de l'Ebre i la societat civil, la població a Catalunya, que a més ja havia acollit, centenars de milers, un milió de refugiats, un milió o potser més de refugiats de la resta d'Espanya que fugien de l'ocupació franquista, doncs imagina't la situació de carestia i de necessitats que patien. Per tant, això es va doncs multiplicar encara més quan havien de deixar les seves vivendes i amb allò que tinguessin, en ple hivern, doncs marxar cap a l'exili sense saber ben bé què es trobarien.
Si bé la guerra a Catalunya ja estava perduda, encara hi va haver alguns combats esporàdics contra les tropes franquistes. Aquestes escaramusses no tenien cap altra intenció que alentir l'avenç franquista i donar temps a la població civil i als militars republicans a arribar a França. Però la desorganització de la retirada no va poder evitar que l'odi i la frustració d'alguns antifeixistes es transformés en repressió contra presoners i simpatitzants del bàndol franquista. Una repressió que tindrà la seva resposta amb l'arribada de l'exèrcit sollevat. Escoltem Jordi Guixer, director de l'Eurom.
En la retirada hi ha actes encara de revenja i de violència i d'assassinats pel bàndol republicà, no? De gent que estava presonera i que ja no, diguéssim, no es volien emportar els presoners a França, no? I en lloc de pactar les lliberacions amb l'altre bàndol, amb els sublevats franquistes, etcètera, etcètera, doncs hi va haver episodis de repressió, com també els franquistes quan van entrar a sac.
L'arribada a la frontera amb França va ser una visió més de l'horror de la guerra per a aquelles persones que havien emprès el camí de l'exili. Mig milió de persones s'amuntagaven als passos fronterers. El govern francès havia tancat les fronteres, sobrepassat pel nombre massiu d'exiliats. Si bé l'estat francès n'havia previst l'arribada, no n'esperaven tants ni tant de cop.
El govern francès obre i tanca la frontera durant aquests dies dues o tres vegades. Aleshores, les dones i els nens i els mutilats i gent gran poden passar i aleshores els republicans es queden tancats a la frontera perquè no, el govern francès no els deixen passar fins al cap del 5 i 6 de febrer, que llavors obre la frontera, perquè veuen que se'ls està acumulant molta gent a la frontera i alguna cosa hauran de fer perquè el Pertús o l'Evolú comencen a estar realment desbordats.
Això es notarà sobretot amb la manca d'infraestructures adequades per acollir aquell volum tan gran de persones. Però tampoc es pot dir que l'estat francès no sabés que hauria d'acollir-los. De fet, el novembre del 38, només uns dies abans de la derrota a l'Ebre, el govern francès aprova un decret que preveia agrupar en camps d'internament el que s'anomenava, per llei, estrangers indesitjables. Això s'aplicarà sobretot a militars i persones significades políticament, però també a homes joves que creuaran la frontera. Separats de les seves famílies, són internats en camps poc adequats i on són tractats pràcticament com delinqüents.
D'una forma improvisada totalment, doncs el govern francès situen en aquests camps de sorra per fer com uns campaments de refugiats, com veiem, per desgràcia, en altres llocs del món, improvisats, que en teoria han de ser temporals, perquè ho regressi tothom, la majoria de població possible, per això ho van fer al sud de França, perquè van dir la majoria de gent tornarà i no tindrem tants problemes, però no. No només no tornen, tornen molts, però vull dir, no tornen tants com es pensaven, i després esclata la guerra, fet que també impedeix que torni més gent de la que hagués tornat, segurament.
S'improvisen aquests camps. I el cas més paradigmàtic, que és el d'Argelers, el que es va fer és enviar-los cap allà, posar una tanca sota la sorra i allà tancats. Per mi, modestament, l'objectiu, el govern francès, ubicant aquests espanyols i aquestes espanyoles en condicions tan lamentables, no és altre que oferir-li pitjors condicions que les que podrien tenir Espanya.
De fet, les condicions inhumanes en què vivien les persones que s'havien refugiat a França fugint de la guerra i la repressió tenen un reflex en els nostres dies. Les imatges que veiem avui dia on milers de persones fugen de conflictes bèl·lics i malviuen en camps de refugiats només tenen una diferència amb l'exili del 36. Ara les veiem en directe i en color. Els camps no eren més que barraques o tendes de campanya a la vora de la platja, encerclades per un tancat d'espines i vigilades constantment per militars o policia francesa. No hi havia instal·lacions sanitàries, sanejament ni comoditats de cap mena. Les racions escassejaven i el fred i el vent del litoral assetjaven constantment els refugiats i refugiades. En aquells primers mesos, fins i tot, hi havia una absoluta privació de la llibertat.
Defenso i defensaré sempre que a França van haver camps de concentració. Una xarxa totalment articulada entre ella. No hi va haver una voluntat d'exterminar, no hi va haver una voluntat d'acabar amb una part de població pel motiu que fos. Sí que hi havia gent que moria al camp, evidentment, per aquestes condicions. El que passa és que jo sempre diré que eren camps de concentració pel fet de concentrar una població en un territori concret i tenir-los privats de llibertat perquè unes filferrades no els deixaven sortir.
L'opinió pública respecte dels refugiats no va ser sempre positiva. Precisament la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta al respecte.
Quina va ser la rebuda dels exiliats a França?
L'opinió pública no deixa de ser marginadora d'aquest fenomen de població desvalguda, de mutilats de guerra, de ferits, de ferides, de gent sense recursos. D'alguna manera és una humiliació.
Normalment la reacció i la sensació era de xenofòbia total contra l'espanyol, el català, el republicà que arribava a França. O sigui, això era clar. Hi ha un testimoni que és molt clar, que per exemple quan entraven en el poble d'Agde, quan la corrua d'homes arribaven al poble per ser traslladats cap al camp, la gent del poble els mirava i tancava les finestres, com dient, jo no sé qui són, no sé d'on venen, s'ho podien imaginar, però jo tanco les finestres. Inclús molta gent els insultava, dient-los bruts, dient-los porcs, rojos era un insult bastant generalitzat, i poca gent s'atensava al camp a portar-los menjar. Alguna gent hi havia,
Durant els primers mesos de l'exili, moltes famílies viuran separades, sovint sense saber res dels seus éssers estimats. Entitats com la Creu Roja Internacional es farà càrrec de bona part dels refugiats, oferint aliment i ajut sanitari, però en un primer moment tot serà insuficient. Però els llocs d'acollida estaven saturats i el govern francès va decidir repatriar de forma forçosa algunes de les dones i criatures acollides al país.
Hi ha convois, tant en camions com en trens, tant per Irun com per aquí la Jonquera, que hi ha repatriacions forçoses, sobretot de dones i nens, des de centres que estan més al nord. Per què? Perquè l'acumulació en aquests centres no pot ser permanent i en un primer moment el govern franquista diu no, portem més republicans que els vull jutjar i els vull internar aquí, ja no en camps de concentració, sinó en presons. Però clar, com que les presons dins Espanya es van saturar de seguida i estaven triplicat o quadriplicat o quintuplicat la seva capacitat, doncs va dir no, he de parar aquestes repatriacions forçoses. Però hi va haver repatriacions forçoses en convois, cap als camps nazis, cap a Espanya també. I aquestes dones, moltes d'elles, que van ser repatriades, si tenien responsabilitats polítiques, gent del SUC, gent anarquista, com he dit, de la CNT, etcètera, Esquerra Republicana també, d'altres partits democràtics, no? Ens van fotre a la presó, durant molts anys algunes,
A més, el govern espanyol, ara ja sota domini franquista, havia engegat tota una màquina repressiva que havia deixat el país molt mancada de mà d'obra. És per això que les autoritats franquistes prometen un perdó a tots aquells refugiats que no tinguessin delictes de sang, és a dir, que no haguessin matat ningú durant la guerra. El govern francès no podia ni volia fer-se càrrec d'aquells republicans i van fer d'altaveus de la propaganda franquista com una oportunitat de repatriar espanyols i reduir l'impacte de l'exili.
Totes aquelles persones que tornen a l'Espanya franquista, després de que des de les autoritats franquistes es promocionés la idea de que tot aquell que no tingués delictes de sang no havia de patir per la seva seguretat, doncs aproximadament dues terceres parts d'aquest contingent va tornar a l'Espanya franquista. Perquè, evidentment, si l'opció és quedar-te en un camp d'internament a França morint-te de gana o de fred o de qualsevol enfermetat, doncs mira, torno a casa meva i esperem que les autoritats franquistes no em reprimeixin. I hi ha qui es va trobar amb la repressió i hi ha qui no. La justícia de l'època franquista, la primera època, era una cosa totalment arbitrària, una cosa amb la qual les teves relacions personals et podien salvar o la vida o treure-te-la.
Travessem els miralls de memòria per comprendre el neguit de les persones que esperaven notícies de les seves famílies a banda i banda de la frontera, tant de qui patia les conseqüències d'haver marxat com de qui les patia per haver-se quedat al territori espanyol.
Estimada Laura, després de molts quilòmetres, gent que s'ha acabat enrere, camins amb complicacions i muntanyes d'armes que havíem de deixar un cop creuada la frontera, ja hem arribat a França. Ens hem trobat amb una situació diferent de la que pensàvem que seria. Per sort estava amb l'Oriol. Si no hagués estat amb algú a la família, tot hauria estat diferent. Tampoc et diré que tot és horrible. Amb els companys del camí ens ajudem com mai. Utilitzen una mena de distribució pels espanyols que arribem. Si no recordo malament, l'Oriol està als banys d'Arlès. Jo estic a Argelès-sur-Mer. Són espais per refugiats. Estem una mica controlats per la policia, però ens donen algunes coses per passar el dia a dia. No sé com van les coses a casa. Espero que tots estigueu aguantant de la millor manera possible. No som una família acostumada a permetre's luxes, però m'agradaria demanar-vos mantes o abrics. Qualsevol cosa per passar l'hivern. Aquí fa bastant fred. Han mort dues dones. Ja eren grans. De totes maneres, m'anirien bastant bé algunes mantes. Sisplau. M'han explicat que les dones embarassades se les emporten. I quan ja tenen el fill, tornen unes setmanes més tard. No tenia pensat ser una mare jove, però potser és una bona idea. Una bona relació amb els guardes fa que et donin més menjar i que tinguis més privilegis. Potser a l'estar embarassada tot anirà millor. M'agradaria saber què n'opines davant aquesta idea. Realment espero que a casa tot vagi bé, que el pare i la mare estiguin en la millor situació possible i que tu i el Jaume estigueu lluitant com sempre ho heu fet. Quan tinguis un moment, explica-m'ho tot. Us trobo molt a faltar. Amb amor i enyorança, Lluïsa.
Siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento.
Estimada Lluïsa, me n'alegro que hàgiu arribat a França després de tants dies de camí, però se'm trenca el cor només de pensar que l'Oriol i tu no esteu junts. Amb les paraules que utilitzes, ja es pot intuir que no estàs en la situació idíl·lica que esperava. Tot i així, pensa que ja estàs, que el patiment del camí en la neu i el fred de febrer ja ha acabat. No puc decidir per tu. Has de decidir si et vols quedar embarassada o no. Potser les condicions no són les millors per passar per aquest procés, però si creus que rebes un millor tracte, endavant. A casa les coses són complicades, també. El feixisme cada cop s'instal·la amb més abundància i és difícil formar part de la resistència. El Jaume està ferit, però a poc a poc es recupera, tot i que l'esperança no és la nostra gran companya. Igualment, et mantindré el dia. Ara et necessito més que mai. Els pares estan com jo. El pare ha perdut pes i la mare no es troba gaire bé. Però suposo que és normal. La situació no ajuda a la salut. Ara comento la teva situació a casa. Farem tot el possible per ajudar-te. No em deixis d'enviar cartes, si us plau. En aquests moments són de les poques coses que em donen felicitat. Amb molt d'amor, Laura.
Amb la repatriació de centenars de milers d'espanyols, l'exili va canviar. El govern francès va relaxar algunes de les mesures restrictives contra els republicans i fins i tot va començar a aplicar-se una política de reagrupament familiar que alleugerirà el dolor de moltes persones. Homes i dones en edat de treballar sobreviuran buscant feines de tota mena. Aquells que encara viuen dins de camps de refugiats trobaran l'oportunitat de sortir-ne quan se'ls ofereixin feines a batallons de treball o a la legió estrangera, uns jocs on les condicions eren extremadament dures.
Venien això d'una guerra, havien fet tota la retirada i portaven molts mesos a un camp de concentració, o a dos. O sigui, havien passat primer per Argelès o el Barcaget i després els havien portat a un altre, una mica més acondicionat, però no deixava de ser un camp. I aleshores, quan els hi van donar l'oportunitat de sortir a treballar amb les companyies de treballadors estrangers o amb la legió, principalment, veien l'oportunitat de sortir del camp. Molts d'ells després diuen, hagués preferit no sortir, perquè la vida fent carreteres o reconstruint ponts o camins era molt dura i els enviaven a llocs que on feia un fred que pelava i no estaven gens preparats i molts d'ells diuen, ostres, m'hagués quedat a Agde en el meu barracó amb els meus companys.
No hem d'oblidar que l'exili republicà es dona en una època de tensions polítiques a Europa. França i Anglaterra s'oposen a nazis i feixistes. De fet, alguns dels exiliats que van treballar a aquestes companyies de treballadors estrangers acabaran sent presoners dels nazis i seran deportats a camps de concentració com el de Mauthausen. D'això en parlarem més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria. Però l'exili no va ser igual per tothom. Va haver-hi persones que van marxar de Catalunya al final de la guerra i van poder esquivar part del sofriment que comportaven els camps de concentració o la desconfiança social del país que els acollia. Parlem de persones que van tenir l'oportunitat de marxar lluny de França, sobretot a Xile i Mèxic, on van viure un exili diferent. Casos com el de Pablo Neruda a bord del vaixell Winnipeg són icònics, però la realitat és que el nombre de refugiats que van marxar a Llatinoamèrica o altres indrets com Rússia o Algèria és molt menor que els que van quedar-se a França o van tornar a Espanya.
La reimmigració o el reexili a Mèxic o a altres llocs és selectiva. Els vaixells hi caben tanta gent, i inclús no, el famós Winnipeg de Pablo Neruda que va a Xile. Hi caben tanta gent i poden fer aquest viatge i desgraciadament s'acaba la comèdia. Hi ha una política que intenta ser sistemàtica, d'ajudar la gent, de salvar més gent i de reimmigrar-la, però és molt més selectiva. Llavors, per això l'exili és més qualitatiu, també a nivell, diguéssim, de mà d'obra qualificada, d'intel·lectuals, i després per això, per exemple, a Mèxic i a Xile, doncs, molts d'aquests exiliats republicans acaben tenint altes responsabilitats i sent personatges notables allà al país d'acollida.
Escoltem ara la pregunta que fa l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat.
Com s'ho feien els exiliats per pagar-se el viatge a Mèxic?
Tenim una mica de tot, és a dir, les persones que tinguessin, diguem, possibilitats o recursos, no? Que parlem d'aquest exili una mica més enllà de la massa, doncs segurament tindrien els seus propis recursos, però dèiem abans, no?, d'organitzacions assistencials o del propi govern, que podia tenir, evidentment, els seus recursos per donar suport a alguna persona exiliada, organitzacions com el JARE o com el SEPE, que eren organitzacions vinculades al Partit Socialista o al Partit Comunista, no? que donaven suport a aquestes persones, doncs era la manera de poder trobar recursos. Al final suposo que no era una qüestió monetària, és una qüestió estructural i logística, perquè segurament hi hauria gent amb diners que no tenia la possibilitat, saps? No era tant una qüestió de recursos monetaris, jo ho entenc, sinó una qüestió de tenir l'oportunitat.
L'exili a França va ser també l'única manera que va tenir el govern català de mantenir viva la Generalitat després de la victòria franquista. El president Lluís Companys havia destinat els últims esforços i recursos del govern per salvaguardar el patrimoni artístic i cultural català i per facilitar la fugida d'intel·lectuals polítics cap a l'exili. Aquelles figures no van passar les mateixes penúries que la resta de republicans.
Hi ha un cert privilegi. El fet de mantenir aquest càrrec més o menys no se'ls hi va prohibir, no se'ls hi va deixar de pagar una certa indemnització, un cert sou que els refugiats de base i soldats no, rasos, per dir-ho d'alguna manera, no van tenir. Això no vol dir que molts altres càrrecs de la República no ho passessin també molt malament, són els primers que estan a la llista negra.
De fet, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'arribada dels nazis a França, els serveis secrets alemanys, la Gestapo, va detenir Companys a petició del govern franquista. El 15 d'octubre de 1940 serà afusellat a Montjuïc pel règim de Franco. L'exili s'allargarà molts anys, fins i tot després de la Segona Guerra Mundial. De fet, moltes famílies no tornaran a Espanya fins la mort del dictador, l'any 1975, gairebé 40 anys després que els republicans marxessin a l'exili. Però altres no tornaran mai i criaran les seves famílies als països d'acollida.
El temps passa i sembla que l'oblit faci de les seves, però hi ha fets que mai no s'esborraran i que quedaran a la memòria de tots aquells que ara callen els seus records.
Iaia, vols jugar amb mi?
A què vols jugar, carinyo? Ja estic gran per depèn de què.
Jo... Tu què feies a la meva edat?
Vaig viatjar molt quan era petita. Amb els pares i els germans i molta més gent.
Uala, que guai! I on vas anar?
Mira, jo vaig néixer aquí, a Catalunya. Però quan tenia la teva edat, vaig emigrar a França.
I què vas veure allà? Va ser com el viatge que vam fer l'any passat, amb el papa i la mama?
No ben bé. Més aviat va ser fred. No teníem molt menjar ni mantes i era hivern. Però vam sobreviure de la millor manera possible.
Quan vam anar nosaltres també feia fred.
Ho sé, ho sé. Tu saps qui és Pablo Neruda?
Em sona. És un escriptor, no?
Sí, va ser un poeta. I la iaia i l'avi li devem la vida a aquest home.
Éreu amics? Us vau ajudar?
Bueno, algun cop vam parlar. Mira, quan estàvem a França, en Pablo Neruda va decidir que ens portaria a Xile. Llavors va portar un vaixell que va creuar molts oceans i ens va venir a buscar. Vam estar quasi un mes en el vaixell. Jo tenia 7 o 8 anys, com tu ara. Estàvem al mes d'agost i feia molta calor, però a la nit el mar refreda i va haver-hi gent que es va refredar una mica, com l'avi ara, que no es troba gaire bé. Quan estàvem allà, tampoc menjàvem molt, però més que a França. Hi havia gent que ens ensenyava el que ara t'ensenyen a tu al col·le i moltes més coses. Ballava, jugava... Va ser un mes d'aventures. Tot i que també vam passar una mica de por. No coneixíem a la gent de Xile i no sabíem si ens rebrien amb els braços oberts o no.
Per què no us haurien de rebre?
Això ho estudiaràs al col·le quan siguis més gran. Però quan la iaia era petita, el país estava separat en dues maneres de pensar... Per això t'ho explicaré un altre dia, Paula. Vols saber què va passar quan vam arribar a Xile?
Sí, sí. Us van acollir bé?
I tant! Millor del que esperaven. Però saps què? Jo crec que la dona del Pablo Neruda el va ajudar molt a organitzar-ho tot. Un dia vaig parlar amb ella. T'hauria caigut genial. Em recorda la mama. Quan vam arribar, el poble xilè va ser molt amable. Ens van donar roba, menjar, cases... I els hi vam ensenyar els costums d'aquí, el menjar i tot el que representava qui era.
O sigui, que va anar bé allà?
Va anar molt bé. Vaig estar uns anys allà i va ser quan vaig conèixer l'avi. Uns anys després vam tornar a les nostres cases i vam tenir a la teva mare. I ara estem aquí, amb tota la família unida.
Que interessant. Vull que m'expliquis més. Li preguntaria també a la profe. Segur que als meus amics els encantarà la teva història.
L'exili republicà és una de les dures conseqüències de la victòria franquista d'Espanya, però també en recorda moments actuals en què milers de persones pateixen el maltractament d'autoritats i societat quan arriben a països estrangers fugint de la guerra, la persecució política, la fam o la misèria. Segons un estudi de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, el 2023 es van registrar més de 100 milions de persones obligades a marxar de casa. Moltes d'elles, com va passar a Espanya durant la guerra contra el franquisme, fugen a altres parts del seu país. Altres, com amb l'exili republicà, marxen a altres països, on sovint són rebuts amb suspicàcies o controlats per les autoritats. També n'hi ha que moren durant la fugida, i d'altres que viuen en camps de refugiats que semblen més una presó que un espai d'ajut humanitari. Al capítol d'avui hem conversat amb l'historiador Jordi Guixé i Coromines, director de l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. També hem parlat amb David González, col·laborador de l'Eurom, llicenciat en Història i màster en Turisme Cultural, i amb Laia Aranyó Vega, doctora en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora associada de la Universitat Oberta de Catalunya i tècnica documental a la Fundació Carles Pi i Sunyer. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.